L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dimarts, dia 17 d'abril, destacarem... Amposta és la primera ciutat de la província de Tarragona que aplica un programa per emprenedors a les escoles. L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, aparca temporalment l'activitat per motius de salut. Agricultura convoca els ajuts per a la reconversió de les plantacions de cítrics corresponents al 2012. Deltebre transformarà la Deltafira en la festa de la segregació. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens informa que l'Ajuntament d'Amposta, per mitjà del servei Amposta Empresa, ha apostat per liderar el projecte Emprenedor a les Escoles, al territori, i serà la primera població de les comarques de Tarragona on s'impartirà el programa Be an Entrepreneur, que compta amb el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. No és així, Manel?
Doncs així és, efectivament, Tomàs, alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en representació de l'Ajuntament d'Amposta, i el president de la Fundació Escola d'Emprenedors, Jordi Naval, van signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu de fomentar l'emprenedoria i la innovació dins del sistema educatiu de la ciutat. El conveni marc es concretarà amb un pla d'accions dirigides a fomentar la difusió i promoció de l'esperit emprenedor i innovador a les escoles i instituts d'Amposta mitjançant activitats que la pròpia Fundació impartirà als centres d'ensenyament d'Amposta en un projecte, com dèiem, pioner, a la demarcació de Tarragona. El conveni, que té vigència per a l'any 2012, té possibilitats de prorrogar-se en un futur. Ho explicava el mateix alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Sí, efectivament, l'Ajuntament d'Amposta serà el primer ajuntament de tota la demarcació de Tarragona que tiri endavant aquest projecte per a joves emprenedors a partir d'un conveni signat entre l'Ajuntament i la Fundació Escola d'Emprenedors, en la que ens possibilita poder... instal·lat per primera vegada a la nostra ciutat un projecte d'unes característiques que es basa en una sèrie d'iniciatives a nivell de les escoles, bàsicament a nivell de tercer i quart de batxillerat, en el sentit, perdó, tercer i quart d'ESO i de batxillerat, amb el sentit de que se proposarà tirar endavant diferents iniciatives als alumnes i que a més desenvolupen la possibilitat d'ells, de motu propi, poder desenvolupar diferents projectes empresarials. Bàsicament el que es tracta és d'anar introduint als joves estudiants la necessitat de que també han de ser joves emprenedors. I en aquest sentit, nosaltres el que fem és portar per primera vegada, repetir-se una vegada més, a la província de Tarragona, una iniciativa que des d'uns anys està funcionant i molt bé a altres de Catalunya i molt.
La Fundació Escola Emprenedors està aplicant el programa Be an Entrepreneur a més de 50 centres d'ensenyament de Catalunya, la major part situats a les comarques de Barcelona i a centres educatius de les comarques de Girona. Més de 6.000 estudiants ja han rebut la formació d'aquest programa Be an Entrepreneur. Fins a la data han assolit una gran acollida per part dels estudiants i els centres d'ensenyament on s'està impartint i que ha obtingut excel·lents resultats pràctics en la formació dels estudiants de cara al futur.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Rasquera, Bernat Pellissa, estarà uns dies absent de la seva activitat pública per motius de salut, segons va informar ahir l'Ajuntament del municipi en un comunicat i publica avui el Diari de Tarragona. Pellissa acumula vora de 2 mesos de màxima activitat després de l'aprovació del ple el passat 29 de febrer d'un pla anticrisi que inclou l'impuls d'una plantació de cànnabis en terrenys municipals, posteriorment refrendada en una consulta popular el 10 d'abril. L'alcalde havia dit que dimitiria si no aconseguia el 75% del suport i es va quedar amb el 56%. Amb tot, de moment, es manté en el càrrec. Per altra banda, ahir s'acabava el termini per presentar al·legacions al projecte que impulsa el consistori a través de dues societats municipals de nova creació de la mà de l'entitat canàbica d'autoconsum amb seu a Barcelona i amb vora de 5.000 associats.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat els ajuts per a la reconversió de les plantacions de cítrics de Catalunya corresponents a 2012, com va publicar la setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Per a ser beneficiari de l'ajut, s'ha de ser titular d'una explotació citrícola ubicada a Catalunya i tenir aprovades les parcel·les a reconvertir en els plans de reconversió que es van convocar durant els anys 2009 i 2010, en els quals es planificava les actuacions a fer durant tot el període de vigència del pla. La reconversió de plantacions de cítrics té com a finalitat l'adaptació del sector dels cítrics de Catalunya a les exigències del mercat. L'objectiu és l'arrencada de varietats que presenten determinats desajustaments en el seu calendari d'oferta, donant lloc a una forta concentració de l'oferta en determinats períodes de la seva comercialització i que no tenen suficient acceptació pel consumidor, així com la plantació i o empleat de varietats noves més ben adaptades al territori i a les necessitats dels mercats, per tal d'aconseguir un major equilibri entre l'oferta i la demanda i dinamitzar i millorar la competitivitat del sector citrícola català. Les inversions subvencionables són la nova plantació, el reempeltament i o instal·lació de regadiu en parcel·les que inicialment ja eren de regadiu. Les actuacions subvencionades es poden realitzar fins al 30 de juny del 2013. Les espècies i varietats que poden ser reconvertides en aquest pla de reconversió són taronger, mandariner satsuma, mandariner clementina, mandariner híbrid, mandariner comú, llimoner i aranger, amb excepció de les següents varietats: mandariner híbrid, fortuna, nova o clementvilla, mandariner clementina, clemenules o marisol. L'ajut es calcula en base a uns mòduls per actuació que van de 11.500 hectàrees a 15.500 hectàrees segons l'actuació que es vol dur a terme, als quals se'ls hi aplicarà uns percentatges en funció de les característiques de cada beneficiari, que poden ser com a mínim d'un 15% i fins a un màxim del 50%.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa que Deltebre transformarà la Deltafira en la festa de la segregació. Lluïsa Bertomeu.
La Fira Multisectorial de Deltebre, Deltafira, ha estat des dels seus inicis un signe d'identitat per al municipi a motiu de la segregació de Tortosa i del naixement del municipi independent Deltebre l'any 1977. Ha estat una fira que amb els anys ha adquirit notorietat, però que en els últims temps ha sofert un canvi de percepció per part de la població i ha caigut en la monotonia sense avançar cap a una fira especialitzada. Només un exemple il·lustratiu: el 2011, de 400 empreses aproximadament que té Deltebre, només 17 van participar d'un total de 41 estands. Aquestes dades de participació, juntament amb les de pèrdua de notorietat esmentades i la situació de crisi econòmica que patim, ha estat el principal argument per a que l'equip de govern de l'Ajuntament es vegi en la necessitat de repensar el futur de la Deltafira, tal com explica la regidora de Fires de Deltebre, Susana Gómez.
Lo que se portava ara, que era una fira multisectorial, la fira multisectorial, el pavelló, ja no es tira més. L'any passat ja m'on vam adonar que només 17 empreses del poble, d'unes 300 que n'hi ha, només van participar 17 empreses, la resta eren entitats. No es pot suportar lo que val lo muntatge del pavelló, els estants, l'assegurança, la vigilància, la ventilació, la publicitat, tot no, és que no es pot aguantar. Llavors, lo que farem és continuar el sopar de gala, el sopar de les entitats, de les pubilles, i farem activitats al carrer, activitats esportives, culturals, i a veure si així d'esta manera canviem una mica el model. També farem un acte de celebració de la segregació, un gran acte de commemoració, i a poc anirem canviant el model també, perquè no es pot seguir.
Tot i no tenir fira multisectorial, aquest maig sí que se celebrarà el naixement del nostre municipi. Durant 3 dies celebrarem la Festa de la Segregació, un programa d'actes divers obert a la ciutadania amb l'acte central de l'elecció de la reina, les dames de Deltebre 2012 i les pubilles que representaran les diferents entitats locals en el tradicional sopar. També hi haurà festes infantils, inauguracions, cercaviles i l'especial commemoració de la festa del 20 de maig amb un discurs institucional.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que els dies 14 i 15 d'abril es va celebrar a la Sénia la 6a edició del Certamen Internacional de Bandes de Música Vila de la Sénia. La Casa de Cultura La Sénia va tornar a acollir aquest esdeveniment únic al conjunt de Catalunya, on hi van participar 8 formacions musicals de Portugal, el País Valencià, Múrcia i Castella-La Manxa. El jurat internacional del certamen va estar format per Bert Appermont, de Bèlgica, Maurice Hammers, d'Holanda, i Zulema de la Cruz, d'Espanya. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. Després de 2 dies de competició i d'un gran nivell de qualitat interpretativa per part de les bandes participants, els resultats han estat els següents. Per la segona secció, premis que es van otorgar el dissabte 14 d'abril, el primer premi i el premi especial del certamen dotat amb 5.000 euros i el trofeu per a l'Associació Musical Montenya de Mota del Cuervo, Conca, amb 300 punts. El primer premi també per la Societat Unió Musical de Ribarroja Roja del Túria, amb 288 punts. El segon premi, la banda Amizade, banda sinfònica de Aveiro, Portugal, i també el segon premi per la banda municipal de música de Villena. En la primera secció, el diumenge dia 15, el primer premi i premi especial del certamen, amb 7.000 euros i trofeu per l'Associació Musical Ciutat de Benicarló, de Castelló, amb 314 punts. El primer premi també per l'agrupació musical Los Silos, de Burjassot. El primer premi per la Societat Joventut Musical de Faura, de València, i el segon premi per l'agrupació musical juvenil de Cabezo de Torres, a Múrcia. Els premis en metàl·lic, recordem que estaven patrocinats per l'Ajuntament de la Sénia. El mal temps, la pluja del dissabte i el vent de diumenge també va impedir celebrar la desfilada de les bandes participants. La Casa de Cultura de la Sénia, amb capacitat per a més de 800 espectadors, va estar plena de gent, amb forta presència del públic vingut de fora acompanyant les bandes participants. La cerimònia d'inauguració va comptar també amb la presència del president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, i amb el president del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Lluís Puig. Aquest, juntament amb l'alcaldessa de la Sénia, Maria Pilar Ballester Ferreres, i el president de l'agrupació musical senienca, Daniel Puig, van donar la benvinguda a tots els assistents i van valorar molt positivament el projecte del certamen, així com li van donar el seu suport. Una vegada finalitzada la present edició, la comissió organitzadora ja comença a treballar per la 7a edició per a l'abril del 2013. Durant el certamen es va presentar també el primer concurs de composició per a banda de música adreçat a joves compositors, que estarà dotat amb una beca d'estudis amb un compositor de renom internacional.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa que el personal i els serveis del SEM s'integren a l'àrea municipal d'esports. L'objectiu és compartir els recursos i oferir serveis esportius atractius i de qualitat a la població i, alhora, fer possible un estalvi de 4.500 euros mensuals. Francesc Callau.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha integrat recentment el personal i els serveis que oferia el CEM, organisme gestor del complex esportiu i la piscina coberta, a l'àrea municipal d'esports. La voluntat de l'equip de govern de compartir els recursos obeeix a la finalitat d'oferir serveis atractius, esportius i de qualitat a la població, integrant totes les possibilitats que ofereixen les principals instal·lacions esportives públiques, com són el complex esportiu, la piscina coberta, les sales esportives, les pistes de pàdel i de tennis, el camp municipal d'esports o el pavelló poliesportiu municipal. El passat mes de març ja es va unificar la gerència tècnica i l'organigrama tècnic amb l'ànim de coordinar i dinamitzar programes i activitats conjuntes, generant així aliances estratègiques entre els diferents nuclis esportius i portant a terme tasques compartides d'administració i recepció, i durant els pròxims mesos s'aniran implementant les col·laboracions entre ambdues entitats fins a aconseguir que el personal de l'àrea municipal d'esports desenvolupi tasques al CEM i alhora el CEM participi activament en la important oferta d'activitats de l'àrea municipal d'esports, sobretot de la que posa en marxa durant l'estiu, coincidint amb la davallada d'afluència d'abonats detectada al CEM durant els mesos de juliol i agost. Aquestes accions permetran integrar amb major qualitat les activitats de piscina, les activitats aeròbiques de sala i el pàdel pròpies del CEM amb els esports individuals i d'equip portats a terme al pavelló poliesportiu i al camp de futbol. A més, això implica un estalvi econòmic. Albert Medrano, regidor d'Esports de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
De fet, els treballs i les mesures que hem aplicat fins a la data d'avui de març a l'àrea municipal comporta un estalvi de més de 4.500 euros mensuals. A grans números serien 55.000 euros al cap de l'any. Aquest estalvi el que preveu és la integració progressiva de tot el personal, tant del CEM com de l'àrea municipal, per evitar una necessitat de noves incorporacions. Així el que fem és utilitzar i optimitzar recursos del nostre poble i en períodes concrets com poden ser l'estiu o l'hivern, segons les activitats. Lo important de tot això és que no solament optimitzem els recursos, sinó també el que portem és cap a un autofinançament de l'esport públic a la nostra població.
Durant el passat exercici 2011, el complex esportiu municipal de la Cala va tancar l'exercici sense pèrdues, resultat possible gràcies a la subvenció concedida per la Cala Gestió de 159.000 euros anuals.
Serveis informatius de Mute.
Ebre FM, per fi arriba el programa de la música ebrenca. Ebre FM, des de les de Mute, tots els dimarts, a les 8 de la tarda, Ebre FM. Música única i exclusivament de les Terres de l'Ebre. Des de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Ebre FM, amb Nando Mata, dimarts a les 8 de la tarda, des de les de Mute.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
7 Gallego, des de Antena Aldaia, ens informa que dins de les activitats de la Fira de l'Arròs de l'Aldea, els tècnics del Parc Natural Xavi Abril i Gina Fornós organitzaven una xerrada sobre la diversitat biològica. 7 Gallego.
Dissabte tenia lloc al casal de joves de l'Aldea una xerrada sobre la diversitat biològica i natural del nostre delta i la interrelació entre els elements naturals i les activitats socioeconòmiques que es desenvolupen al mar del delta de l'Ebre. La xerrada anava a càrrec de Gina Fornós i Xavi Abril, tècnics del Parc Natural del delta de l'Ebre. En parlem amb Xavi Abril.
A part d'explicar la riquesa biològica que té el delta de l'Ebre, tant a nivell de fauna com de flora, també hem fet una interrelació entre les activitats econòmiques i la relació amb l'espai natural. Penseu que és importantíssim que al delta se faci arròs i es continuï fent arròs per la interacció i relació que té amb els elements i els sistemes naturals i pues, darrerament, a part dels usos que hi ha hagut històrics d'aprofitament dels recursos naturals, ja sigui vinculats a la caça, a la pesca, la recol·lecció de plantes o la producció de sal o el marisqueig o les muscleres, des de fa uns anys cap aquí pues, hi ha un cinquè, diguéssim, element que és el turisme i que s'està d'alguna manera ben fet, donant un valor afegit de desenvolupar activitats vinculades a l'espai natural.
Tant des del Parc Natural del Delta de l'Ebre com des del Parc dels Ports es realitzen diverses xerrades d'educació ambiental, xerrades o conferències, per aproximar aquesta realitat al públic en general. Des de fa 20 anys el Parc Natural treballa amb les escoles locals i s'intenta assistir al màxim número de fires possibles, entre elles a de l'Aldea, per conscienciar a la població.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens parla avui del 7è concurs d'imatge digital. Un any més, la Regidoria de Noves Tecnologies convoca el concurs d'imatge digital de Santa Bàrbara. El concurs pretén apropar i donar a conèixer la població de Santa Bàrbara tant per la riquesa natural, arquitectònica com personal. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. El tema de la 7a edició del concurs de fotografia digital és les nostres oliveres i el món de l'oli. El concurs, que s'organitza per 7è any consecutiu, ha anat creixent en popularitat i en participació, especialment per part de molta gent usuària del Puntic Santa Bàrbara i que participen dels cursos de retoc digital que s'organitzen al mateix municipi. Així ens ho contava Mercè Fort, la responsable del Puntic.
Sí, la veritat és que és molt d'agrair que en les dues últimes edicions, sobretot, la participació ha augmentat moltíssim. Les imatges participants cada vegada tenen més qualitat, són més originals, són inèdites. La veritat és que, bueno, és molt, molt d'agrair, no?, que, bueno, que ja que se fa la feina de preparar-ho i de treballar aquesta activitat, pues que després la gent hi participi i que responguin. La veritat és que també.
Cada participant podrà presentar un màxim de 3 imatges, les quals hauran de ser inèdites i no guardonades entre altres concursos. S'acceptaran collages, muntatges, fotografies pintades o manipulades digitalment, de manera que s'alteri el contingut de la imatge, però no és necessari que estiguin manipulades, ja que té molta importància la creativitat dels que participen. Mercè Fort.
Sí, lo retoc també, tot i que no és lo fonamental del que és el concurs. Nosaltres lo que en totes les edicions sempre hi ha alguna imatge guanyadora que no té el retoc, no hi ha cap retoc, simplement és la imatge original, però és una imatge que és creativa, que s'ha fet molt bé la foto i, bueno, que també compta. Més que res perquè hi ha gent que està una mica preocupada, és que jo el tema del retoc me costa una mica, encara no el domino prou, però sí que m'agrada molt fer fotografies, que no hi ha problema, que sí que se valora en alguns casos el resultat obtingut a través del retoc, però que no és un element indispensable per a poder participar-hi. És a dir, que si un fa una foto molt bonica d'una olivera, de lo que sigui relacionat en la temàtica que se proposa, que és totalment vàlid, que pot participar i que té les mateixes possibilitats que un altre que hagi utilitzat moltíssim retoc per a la seva imatge.
En cas de presentar fotografies manipulades digitalment, els participants poden presentar la foto original perquè el jurat pugui valorar el treball realitzat. Les imatges hauran de tenir el títol de les mateixes escrit darrere de la fotografia o el nom del fitxer. Es presentaran en paper o en un dispositiu d'emmagatzematge digital, tancades en un sobre a l'exterior del qual s'escriurà un pseudònim. S'entregarà un altre sobre amb el pseudònim escrit a l'exterior i un full amb les dades personals. El concurs és una manera d'apropar i fomentar l'ús de les TIC entre la nostra ciutadania. A més, el concurs ajuda a que moltes persones aficionades al món de la imatge donin a conèixer els seus treballs i que tots els planers i planeres puguin gaudir de les seves obres. Podeu consultar les bases i els terminis de presentació a la web del municipi www.santabàrbara.cat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Unes ciutadanes alemanyes van trobar una motxilla amb 22,195 quilos de cocaïna en una vintena de paquets impermeables la tarda del passat dilluns, en dia 9, a la platja de Cala Moros, al terme municipal del Perelló. La troballa va ser comunicada inicialment a la policia local de l'Ampolla, qui al seu torn va informar a la Guàrdia Civil de l'Ametlla de Mar. El sarró, de color negre, va aparèixer mig enterrat vora l'aigua amb gran quantitat d'algues expulsades per les marees. A l'interior s'hi van trobar embolcallats En material impermeable, 18 paquets íntegres i 2 més de trencats que contenien l'estupefaent. Els rastrejos posteriors no van permetre localitzar més droga. Els rastrejos que també va efectuar el grup d'especialistes d'activitats subaquàtiques de la Guàrdia Civil tampoc van localitzar més arrons ni estupefaents. Els paquets van ser traslladats a la caserna de l'Ametlla de Mar, on es va procedir al seu pesatge i anàlisi del contingut, donant positiu en cocaïna al drogotest. Els investigadors, d'acord amb la inspecció ocular practicada i el rastreig de la platja, consideren que la droga hauria estat extraviada i podia haver estat disposada per a ser recollida per part de presumptes traficants que posteriorment es dedicarien a la seva distribució. La Guàrdia Civil, de fet, continua les gestions per determinar l'origen de la substància intervinguda. Les diligències instruïdes han passat al jutjat d'instrucció número 2 de Tortosa.
Serveis informatius de MUTE.
Dues dones, Isabel UF, de 40 anys, i la seva filla, menor d'edat, van estar detingudes per la policia local de Tortosa, acusades d'un delicte de desobediència greu i agressió a l'autoritat i d'una falta de fur. Els fets van passar dijous passat en un centre comercial de ferreries, quan les detingudes es van acostar a les caixes de pagament situades a la sortida del supermercat amb un carret ple d'aliments, del qual sobresortien 3 pernils. Un agent de la policia local de Tortosa, fora de servei, es va adonar que les dues dones estaven aprofitant la confusió de la gent en aquell punt per sortir amb el carret sense passar per caixa. La gent va sortir del centre comercial i es va dirigir cap a les dones, moment en què aquestes van accelerar el pas amb la intenció de fugir. El policia les va interceptar, es va identificar i els va demanar que acreditessin que havien adquirit els productes del carret. En aquest punt, les dues dones van increpar i colpejar la gent que, malgrat tot, va poder retenir-les fins que va arribar una patrulla de la policia local que va acabar detenint-les i emportant-se-les a la comissaria. D'altra banda, i continuant amb el fet divers, la policia local de Tortosa va imputar un home de 50 anys i nacionalitat marroquina per un delicte contra la seguretat del trànsit per conducció temerària. Un treballador de l'Ajuntament va alertar per telèfon els agents que havia hagut de fer una maniobra evasiva mentre circulava per l'autovia C42 a l'alçada de Campredó per evitar col·lidir frontalment amb un turisme que circulava en sentit contrari. Una patrulla el va identificar mentre anava a buscar benzina en una gasolinera situada a prop del lloc després de deixar el cotxe estacionat al voral de l'autovia. L'imputat, que no portava la perceptiva armilla reflectant, va donar negatiu en la prova d'alcoholèmia.
L'informatiu de MUTE.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Ets un encantador de serps? La teva dona té una veu prodigiosa? Tens habilitats de ballarina? Tens un gos que fa monòlegs? A Santa Bàrbara se'n prepara una de grossa. Ets del milloret. Si ets un artista de les Terres de l'Ebre, sigui quina sigui la teva habilitat, vine al nostre concurs. Ets del milloret. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Consulta les bases del concurs a www.santabàrbara.cat o al 629 50 64 23.
L'informatiu de MUTE. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Parlem de sol avui, amb l'arribada de núvols prims aquesta tarda i cap al vespre i la nit amb un cel més ennuvolat per aquest tipus de núvols, de tipus alt o mig, no gaire gruixuts. Al Pirineu lleidatà, però, possibilitat d'algun ruixat dèbil amb algun floc de neu per sobre de 1.400 metres. Els vents a la baixa, sense desaparèixer, i les glaçades de les últimes hores que han afectat alguns punts de l'interior del país, i en aquest sentit, missatge clar de cara al món agrícola, doncs es poden reproduir la propera matinada, però més restringides, amb temperatures un pèl més altes, i dijous i divendres en principi no apuntaria a possibilitat de glaçades fruit de la presència en hores nocturnes de núvols prims o fins i tot de vent moderat en alguns sectors.
L'informatiu de Mute, tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
I fins aquí el nostre temps dedicat a l'informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i molt bona tarda.